Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El sector de l'oci nocturn podria reobrir aquest divendres a l'interior dels seus locals per a aquelles persones que tinguin el passaport Covid. Estem pendents de confirmar aquesta informació a través d'una reunió que mantenen el govern i la patronal de l'oci nocturn aquest dimarts al matí. Ens ampliarà informació la companya de la xarxa, Marta Patricio. Marta, bon dia.
Bon dia, Pere. Doncs sí, de moment el que sí que està confirmat és que d'aquí a mitja hora la FECASARM, la patronal de l'oci nocturn, Salut i el Departament d'Interior es reuniran per tractar el tema i confirma aquesta data de reobertura dels interiors dels locals d'oci nocturn a Catalunya. Tot i això, i a l'espera del que surti d'aquesta trobada, segons la mateixa FECASARM, podria ser aquest mateix divendres, 8 d'octubre, la data d'aquesta reobertura degut a l'urgència en què s'ha convocat la reunió entre les parts. En aquesta reunió també es tractarà de quina manera i mesures de prevenció es podrà fer aquesta reobertura. Sobre la taula, doncs, encara per definir i confirmar de quina manera es podrà fer servir la pista de ball, els horaris de tancament dels locals, els aforaments i, sobretot, si finalment es confirma o no l'ús del certificat Covid per poder entrar a aquests locals d'oci nocturn.
Doncs aquesta és la informació d'última hora. Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
Nova jornada de vaga dels maquinistes de Renfe que ja ha provocat aquest dimarts a l'àrea de Barcelona la supressió de més d'un centenar de trens del servei de Rodalies i l'incompliment aproximat del 50% dels serveis mínims. Mentrestant, el comitè de vaga de Rodalies del sindicat Semafi Renfe reuniran aquest matí per trobar una solució al conflicte. Una notícia que ha qualificat de bona el portaveu de Renfe a la xarxa, Antonio Carmona. I la crisi mundial per l'escassetat de microxips afecta de ple la indústria catalana. Pel que fa al sector automobilístic, una de les conseqüències és l'ERTO que ha aplicat SEAT i que durarà uns mesos. Ràdio Vilafranca, Goretti i Martínez.
A l'Alt Penedès, una part important de la indústria auxiliar de l'automòbil té SEAT com a client, de manera que la crisi afecta aquestes empreses, tot i que en general no treballen amb microxips. Ateco Automotive, situada al polígon de Sant Pere Molanta, fabriquen recolzacaps i recolzabraços per a SEAT o Daimler, entre d'altres. El CEO de l'empresa, Rafael Diloy, explica la situació que s'han trobat amb els seus clients principals.
Per exemple, el cas de Daimler ha estat que han fet vacances durant l'agost i quan havíem de tornar de vacances han estat 3 setmanes parats, és a dir, 6 setmanes sense fer un sol cotxe. I això ho hem patit tots els que estem al voltant. En el nostre cas ens ha fet molt mal. El cas de SEAT és semblant, però SEAT, per exemple, sí que ha treballat l'estiu i ara ja, com se li acaben també les mesures de flexibilitat, ha posat en marxa un ERTO i el farà servir en funció de les necessitats perquè realment anem setmana a setmana sapiguem el que podrem fer la setmana següent.
Des dels sindicats reclamen al govern central i a la Generalitat mesures per protegir els treballadors i treballadores del sector de l'automoció en aquest difícil context.
I en esports, el pivot de Sant Boi de Llobregat, Pau Gasol, anuncia avui el seu futur. Serà a partir de les 5 de la tarda al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, acompanyat de familiars, amics i persones importants en la seva vida i trajectòria esportiva. I pel que fa a waterpolo, el Club Natació Terrassa rep avui a 3:15 de la tarda la visita de l'Etxell de Canari. És un duel de la segona jornada de la divisió d'honor masculina. Els egarencs, que van estrenar la competició en victòria, confien en sumar el segon triomf en la cita domèstica avui a l'àrea olímpica de Terrassa. I pel que fa al temps, matí assolellat, amb alguns núvols prims, depenent de la zona del país. Avui el sol facilitarà una recuperació de les temperatures, les màximes rondaran els 24 graus.
Notícies en xarxa.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De l'1 al 12 d'octubre, torna la ruta de l'etapa de l'anxova a l'Escala. 24 bars i restaurants del municipi et faran viure una experiència gastronòmica única on l'anxova n'és la protagonista. I és que ja ho sabien els grecs i els romans. L'Escala té un encant natural. Més informació a visitlescala.com.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Diuen
que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 5 d'octubre, un dimarts en què ve aquest matí, ara ho estàvem escoltant a través del butlletí de la xarxa amb aquests companys que ens estaven explicant l'última hora d'aquesta reobertura de l'oci nocturn també en espais interiors, i és que finalment doncs, tots els locals d'oci nocturn de Catalunya podran obrir a partir del 8 d'octubre en interiors, això sí, ho faran amb l'ús del passaport Covid, motiu pel qual doncs, la Generalitat haurà de demanar permís també al Tribunal Superior de Justícia. Precisament aquest matí la patronal del sector està reunida amb els departaments de Salut i d'Interior de la Generalitat per acabar-ne de decidir i ultimar tots els detalls. Després doncs, s'espera que n'informi el portaveu del govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior en aquest Consell Executiu. Recordem que el 28 de setembre ja es va pronunciar aquesta data possible del 8 d'octubre. Sembla tot apunta que així serà. I bé, doncs s'haurà de fer aquest passaport complicació. Ja sé si sabeu a través, per exemple, de La Meva Salut també podeu entrar en el vostre certificat on es veu la vostra pauta de vacunació i, si no, portar doncs, també una prova negativa per poder accedir. Aquesta serà la reobertura. Veurem tots els detalls al llarg del dia, en sabrem doncs ben bé com serà, amb quines condicions aquesta reobertura. I engeguem programa. Avui és dimarts i tenim un programa molt i molt complet per endavant. Començarem parlant d'anxoves. Ja sabeu que és la setmana, eh? Ja portem una setmaneta a parlar-ne. Encara dura. Tenim la ruta de l'etapa de l'anxova encara en marxa. I avui tindrem aquí a la nova presidenta de l'Unió d'Antics Saladors d'Anxova de l'Escala. Ella és la Rosa Ostenc i és doncs qui ha fet el relleu en Martí Callol en aquesta presidència. En coneixerem tots els detalls. També viatjarem fins al camp amb en Pere Puigverd, amb el Temps de Terra, per conèixer avui les mandarines. I és que sí, ja comencem a tenir aquestes primeres mandarines i descobrirem a veure de quines varietats, a quin tipus són, és ara la millor època o encara ens hem d'esperar que arribi una mica més el fred. En Pere Puigverd també ens en donarà tots els detalls. I a la segona hora ens acompanyarà el doctor Prat en aquest espai del Parlem de Salut, a veure cap on ens vol portar avui a descobrir part del nostre cos i aquesta consciència que sempre ens acosta el doctor Prat. També passarà per l'estudi l'Ivan García amb l'Optivan i amb aquest català correcte que també a través de la ràdio li donem valor i ho posem en veu. I acabarem amb les històries de la ràdio i amb en Paco Torres. Tot això en aquest dimarts 5 d'octubre, que recordem que tenim concurs en marxa. Precisament demà a 13:45 sortejarem aquest 10è cortesia de l'anxova milionària. Qui s'emportarà a casa aquest 10è? Doncs el que heu de fer és trucar 972-77-1000. És el nostre telèfon de contacte i, si no, també ho podeu fer a través del WhatsApp. Un WhatsApp que bé, ahir va caure. Va caure el WhatsApp, va caure l'Instagram, va caure el Facebook i van caure fins i tot drons. No sé si ho heu vist, que van caure drons també, el fet de caure WhatsApp va provocar, doncs, bé, és el que té ara mateix, estem tots interconnectats i molt connectats, que doncs quan passa alguna cosa d'aquestes, tots ens quedem una mica incomunicats, eh? Una situació doncs que fa 50 anys enrere no es vivia, però segurament ahir a la tarda hi havia més d'un desesperat per no poder accedir a aquestes aplicacions. Dit això, ara sí, engeguem el Més Calent a l'Aigüera i ho fem, com sempre, mirant el cel. Ens disposem a veure quina temperatura estem ara mateix. Sí que ha anat baixant respecte a la setmana passada, però encara estem un xic més elevats de les temperatures que teníem ahir. Precisament l'estació meteorològica ubicada a la Closa d'en Llop ens marca ara mateix 16,9 graus i avui un xic més fresquets arran de mar, 16,6. I si fem un clop d'ull al temps, a l'escala, al blog d'en Sergi Corral, que ja sabeu que sempre ens agrada fer casa el que ens diu el nostre meteoròleg de capçalera. Avui ens diu aquest titular, que avui augmentaran els núvols a partir de la tarda en un nou canvi de temps que ens portarà tramuntana per demà. I què passarà avui? Doncs aquest dimarts 5 d'octubre tindrem unes màximes d'entre 20 i 22 graus i unes mínimes entre 10 i 12 graus. Amb un cel serè de matinada, però arribaran ràpidament núvols prims. A mig matí quedarà el cel variable i a partir de migdia els núvols es faran encara més presents. A mitja tarda s'acabarà per ennuvolar del tot i fins i tot podem veure alguna gota al final del dia amb un ambient que seguirà fred, sobretot de bon matí. Els que heu sortit d'hora del llit ho sabeu, eh? Aquesta fresqueta ja matinal, que alguns hem de dir que la desitjàveu, eh? Que ja no passéssim aquestes nits caloroses. Us agrada ja poder-vos abrigar una mica. Per sort, doncs, ja per gustos colors, com diuen, no? I el vent, hem tingut terral aquesta matinada, ja ha anat calmant al llarg del matí i s'allargarà així fins al migdia. A la tarda tindrem vent molt variable fins que al vespre giri a tramuntaneta de força 2-4 amb una mar arrissada amb àrees de marejol. I el mar se'ns manté encara a 21,1 graus. I demà la cosa es complica, sobretot per vent, eh? Tindrem màximes d'entre 19 i 21 graus i mínimes d'entre 15 i 17 graus. Amb unes mínimes més elevades que avui, però amb unes màximes, doncs, un xic més baixes. Pel que fa al cel, estarà ennuvolat a la matinada de demà amb algun plogim, fins i tot al matí s'anirà aclarint fins que a migdia domini el cel serè. A la tarda veurem algun núvol i senyals de tramuntana amb un ambient que es mantindrà fresc durant el dia. I parlàvem del vent, eh? Aquesta tramuntaneta de força 3-5 que ja arriba a la matinada, pujant a força 4-6 al llarg del matí, que es mantindrà la tramuntana moderada, però la resta del dia amb una mar en maró tota la jornada amb un tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Doncs bé, aquesta és la informació de la jornada, és el que ens porta doncs, a tota aquesta informació meteorològica gràcies a les estacions que tenim ubicades aquí a l'escala i també a la tasca que du sempre en Sergi Corral a terme. Ara, però, anem a fer un cop d'ull a l'actualitat. I avui és dimarts, per als que encara us esteu traient les lleganyes i no ho sabíeu, avui és dimarts. I si és dimarts vol dir que és el dia de la nostra premsa comarcal. Per exemple, tinc just aquí davant dels meus ulls el setmanari de l'Alt Empordà, que ens obre, doncs, mira, amb una gran fotografia de les treballadores de la factoria El Xillo, una fotografia, hem de dir, de Basili Gironès, en aquesta portada del setmanari de l'Alt Empordà, i ens diu que l'anxova és el segell turístic a l'alça. Empresaris i Ajuntament de l'Escala volen aprofitar el producte com a eina de promoció. També diu que Roses treballa per assegurar el futur de la pesca. El simposi celebrat a la vila ha comptat amb la participació d'experts d'arreu del món, un simposi que s'ha fet en el marc del centenari del pòsit de pescadors de Roses. El van celebrar el passat 23 de setembre, aquests 100 anys de vida d'aquesta confraria de pescadors, però aquest simposi es va dur a terme el passat cap de setmana, doncs, com bé diu aquest titular, aglomerant experts d'arreu. I el preu elèctric porta la mirada cap a l'autoconsum, convocada una apagada massiva per al 8 d'octubre com a protesta per l'alça de preus. I un parell de titulars més fa 600 anys del gran aiguat que va arrasar la comarca i també ens diu que les jornades de patrimoni mostren la feina arqueològica. I, en canvi, l'Hora Nova ens obre amb un altre tema. Diu, Firabó s'obre a nous mercats. I veiem aquí una fotografia, en aquest cas estan mirant a dins d'una furgoneta, i és que la quinzena Firabó atrau 9.000 visitants, ven 237 vehicles i factura 4 milions d'euros. El nombre de cotxes venuts és similar al de l'any passat, però el seu preu és superior perquè hi havia molts cotxes elèctrics. I ara sí, ja deixem la premsa comarcal i anem a fer un cop d'ull als diaris digitals. En aquest cas, VilaWeb, que diu que la quarta jornada de vaga de maquinistes torna a provocar el caos a la xarxa ferroviària. Sembla que tinguem un déjà vu a l'escoltar aquest titular, eh? Cada una d'aquestes jornades de vaga està portant molt i molt moviment. També diu, el desastre de Llarena a l'Alguer adoba el camí jurídic del retorn de Puigdemont. És un altre dels titulars. I també diu que la repressió contra l'independentisme sard, l'altra cara de la justícia italiana, i el risc de negligir el patiment que l'estat italià ha portat a Sardenya. I ja fem el salt al Nació Digital, que diu que Itàlia confirma el fracàs de l'estratègia d'Espanya contra l'exili. Puigdemont exigeix a Espanya que aturi la repressió després de la victòria Itàlia, i en destaquen aquesta frase, prou. Altres titulars, Facebook, Instagram i WhatsApp recuperen l'activitat després de 6 hores d'interrupció, les 3 aplicacions alternatives a WhatsApp, per conversar. La veritat és el que dèiem a l'inici d'aquest programa, eh? De sobte cau aquestes 3 xarxes i sembla que ens haguem de quedar incomunicats. I clar, tot té conseqüències. Zuckerberg perd 6.600 milions de dòlars. Què ha passat darrere d'aquesta caiguda de WhatsApp, Facebook i Instagram? Si ho voleu saber, doncs podeu veure-ho al Nació Digital, que també fa ressò del tema que dèiem a l'obertura, i és que l'oci nocturn reobrirà aquest divendres amb passaport Covid. El Nacional ens diu que Esquerra, Junts, CUP i PSC, també amb Comuns, demanen vigilar la conducta de Vox al Parlament. És el titular. També fan referència a les dades de Covid a Catalunya, que diu que tornen a pujar els ingressos hospitalaris. També llum verda de l'EMA, una tercera dosi de Pfizer per a majors de 18 anys. I en tema Covid encara, descens de mig miler d'ingressats als hospitals espanyols en una setmana. I bé, veiem aquí a la portada, en aquest cas del Gerió Digital, un gran creuer, i diu que el canvi climàtic comença amb els creuers. Investigadors de la UDG posen de relleu la contaminació que generen i reclamen una major regulació. També diu que mor la conductora d'un turisme en xocar contra un camió a la Nacional 260 a Avinyonet de Puigventós. La carretera ha quedat tallada en aquest punt en sentit Figueres, i que Renfe encara el quart dia de vaga a Rodalies amb 38 trens suprimits. El Diari de Girona, en la seva pàgina digital, ens diu que el govern aprovarà la reobertura de l'oci nocturn en espais interiors a partir del 8 d'octubre amb passaport Covid, com veieu, un dels temes del dia. I també intoxicats, més d'un centenar d'infants en una escola de Caldes. És un altre dels titulars destacats, en aquest cas, de la comarca de la Selva. I ja ficant el punt als ulls a Girona, diu que mor als 100 anys el germà Guillermo, mestre de la Salle, Girona i Santa Coloma. I finalment, l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 5 d'octubre ens diu Eurolliures. El tribunal de Sàsser suspèn l'extradició de Puigdemont i el deixa en llibertat. No fa ni cas de la petició de Llarena de fet detenir Ponsatí i Comín. També diu que la resolució desarma la intencionalitat política de la justícia espanyola. I els veiem aquí, doncs, en aquest cas, en portada al costat també de Boye. I un parell de titulars. Girona, una de les ciutats catalanes que més ràpid surten de la crisi, però també ressò d'aquest Girona, que perd contra l'Almeria 1-2 i entra en el descens. Doncs bé, aquestes són les notícies de la jornada. Avui és dimarts, és dia de la nostra columna política. Avui la signa En Comú l'Escala, amb veu de Maria Sastre. L'escoltem.
La columna d'opinió.
Què ha passat amb la sanitat? La Covid-19 ha provocat una crisi sanitària, social i econòmica. La crisi sanitària ha mostrat les debilitats del sistema sanitari públic català. La pressió dels professionals sanitaris i el context de pandèmia va fer que el govern de la Generalitat presentés al setembre de 2020 l'anomenat Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària i Comunitària, vigent fins l'any 2022. El pla consta de tres fases diferenciades: l'enfortiment 2020, la transformació 2021 i la consolidació al 2022, i disposava d'un fons de 300 milions d'euros, dels quals 46 milions provenien dels fons extraordinari de la Covid-19 lliurat per l'Estat. Són molts els usuaris que es queixen de que no reben l'atenció necessària. Hi ha llargues esperes per la visita amb el metge de capçalera, realitzar proves rutinàries i la consulta dels seus resultats, per la visita dels especialistes, en el nostre cas, a l'Hospital de Figueres. És evident que part de la causa és per la manca de recursos des de la Generalitat. Per això hem liderat una moció per exigir aquests recursos. Ara bé, també cal exigir comptes a la Fundació Empordà, que gestiona el nostre CAP. Des del 2019 no sabem quins serveis han realitzat perquè no ho han publicat. Sabem del mal clima laboral que els professionals de la Fundació pateixen i afecta a l'usuari. Sabem que si ets atès com a usuari de la Seguretat Social, t'hauràs d'esperar molt més que si ho ets com a mutualista. També sabem que segons l'article 25.4 del contracte de 2006 sobre gestió de serveis, diu que un usuari que ve pel privat no pot ser atès per un professional que atén l'usuari de la pública, i que això des de la Fundació Empordà no es compleix. I per últim, sabem que l'àrea bàsica de l'Escala és gestionada per la Fundació Empordà amb un contracte que es renova anualment. Volem continuar amb aquesta situació? O volem un CAP en el que sigui atès per igual el mutualista com el de Seguretat Social? Potser si el CAP no fos d'un privat, seria més fàcil aconseguir-ho. Fem que el 2022 no es renovi el contracte?
Doncs bé, aquesta és la columna política d'avui signada per En Comú l'Escala en veu de Mestre Méndez. Ara amenitzem tota aquesta informació amb una mica de música i a ritme de Tomeu Penya. Recordeu aquell gran tema? De tot cor.
Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor.
De tot cor.
Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor. De tot cor.
De tot cor.
Estic a punt d'anar-me'n, més abans de partir et diré que et duc dins el pensament. Des de recordar-te i en els teus elens tot calent, de lluny i de prop me tens. Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'empararé si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor. De tot cor.
De tot cor.
I a dalt de l'escenari, quan estic concentrat cantant, jo sempre te tinc present. Perquè m'és necessari, com l'aire que respir necessit, estar amb tu en tot moment. Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'empararé si un cas tens por, ja te
te cuidaré si estás malalta. De tot cor, de tot cor.
De tot cor.
Ja duré a casa si fa mal temps. Ja t'empararé si un cas tens por. Ja te cuidaré si estàs malalta. De tot cor, de tot cor.
De tot cor.
Ja duré a casa si fa mal temps. Ja t'empararé si un cas tens por. Ja te cuidaré si estàs malalta. De tot cor. De tot cor.
De tot cor.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar la utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
El destacat de la jornada.
Aquesta setmana passat vam tenir la festa de l'anxova. Seguim en marxa amb la ruta de la tapa de l'anxova i precisament aquest dilluns es va dur a terme també una jornada professional on l'anxova va ser la protagonista. Però una de les notícies que vam descobrir precisament el passat diumenge durant la festa de l'anxova és que hem tingut canvi de president en l'Unió d'Antics Saladors d'Anxova de l'Escala. I precisament avui ens acompanya la nova presidenta, la Rosa Hosteng. Benvinguda, Rosa.
Hola, moltes gràcies a tots. Bon dia.
I enhorabona, primerament.
Sí, sí, gràcies, mira. Va ser en Martí que ens ha representat durant uns 20 anys, que ja feia temps, pobre, que anava dient busquem un relleu, no hi havia maneres, no hi havia voluntaris, i bé, arrel de tot el que hem anat visquent l'any passat, ja el dia de la festa vaig suplir el seu càrrec, perquè per qüestions de problemes que hi havia amb Procicat i amb la gent de risc, doncs vaig assumir el seu càrrec. I aquest any, quan ens vam trobar per preparar aquesta 31a festa amb actes de la trentena,
sí,
doncs ell ja va dir, plego i vull que siguis tu. I bé, ja m'ho vaig agafar pues, que sí, i bé, es volia formalitzar el relleu, perquè clar, els signants de la Unió de Saladors, vull dir, tres ja han canviat, i es volia fer protocolàriament, amb premsa i ben fet, però clar, ens vam trobar que hi érem a sobre de l'estiu i vam dir, bueno, doncs per la festa es farà, se sabrà, i després ja es faran canvis legals que s'hagin de fer.
I aquí et tenim ara, ja sí, com a nova presidenta.
Ja m'he estrenat en aquesta festa, amb els actes que es van poder fer una mica més que l'any passat, i a veure, esperem molt, molt aviat poder tornar a fer l'anxovada popular, que és el que dona de bo aquesta festa.
Home, sí, es troba a faltar aquesta anxovada popular, és un dels actes.
El sentir les havaneres per Rodelló no és el mateix estar allà sentat que no anar-te movent i anar parlant amb l'un i amb l'altre.
Mm-hmm. Però bé, esperem a veure
si
2022...
mica en mica, a veure si les coses es van posant a lloc.
I com encara és aquest nou càrrec?
Doncs bé, amb il·lusió, amb ganes, perquè veiem que, bueno, ja també ho vaig dir-ho, que van passar uns mesos d'incertesa, com ve tothom, però ja ve l'estiu passat, ja es va veure que, perquè també ajuda moltíssim, que en aquest poble vivim molt del turisme de segona residència, i l'any passat, doncs ja l'estiu, vull dir, ja va ser molt bo, i com que tots ja tenim botigues dedicades directament al públic, a més, vull dir, es va veure que la tendència de l'any passat era molt també a fer-se les festes a casa, i bé, la cosa ha anat evolucionant, ha anat canviant, i ara doncs, un dels nostres principals clients, que són l'hostaleria i la restauració, doncs clar, sobretot aquí a la zona de la costa i la zona nostra, s'han recuperat, i clar, el sector s'ha recuperat molt bé, estem molt contents i bé, encarat amb positivisme i amb molta amb ganes, sí, sí.
Doncs me n'alegro moltíssim. No sé si hi ha sobre la taula reptes de futur per aquests anys que venen per endavant, Rosa. Ja sé, bé, que acabes de començar.
Acabem de començar, no, d'allò, però bé, en aquestes jornades que vam viure ahir, que es va preparar l'anxova 5.0, preparada per a turisme d'aquí a l'Escala, i juntament amb la Unió de Saladors, doncs bé, vam ja parlar tots els un representant de cada empresa, es van fer unes taules de posicionaments, i va ser enriquidor, vull dir, el tema de ja sigui el relleu generacional, com s'encara i com s'ha d'encarar ja, perquè ja parlàvem també veient en un futur, i hi havia pues pues optimisme, sí, sí. I després les altres dues taules que es van poder parlar van ser sobre la funció del restaurador amb el producte local, l'anxova, i després com l'anxova com a producte de qualitat i de turisme, que això és el que hi hem anat fent entre tots, no? Mm-hmm. Preparar un producte d'alta qualitat que sigui valorat com a tal, vull dir, que és que l'anxova és un producte únic.
Parlaves d'aquest relleu generacional, un dels diàlegs que es va dur a terme aquest dilluns a l'Alfolí, i has dit, ho encarem positivament, eh?
Sí,
podria
sí.
ser un tema que el relleu generacional fés patir en aquest sentit, ja hem anat veient, no? També, vulguis o no, les fàbriques ara
sí,
s'han anat reduint.
Sí, cada una hem anat canviant, o sigui, vull dir, amb dues hi ha hagut el canvi, i ara, bueno, el que dius, vull dir, quan hi ha un relleu, vull dir, no és que ja ve d'avui per demà, vull dir, perquè és el que diem, són empreses, una sí va ser un canvi d'accionariat i amb una persona que no era directament de la família, les altres totes han anat sent sempre generacions de la família, i bé, vull dir, com tot canvi, tot costa, i el que se n'ha d'anar, doncs va, el que va vinguent des de sota, doncs ja va pujant, i vull dir, el canvi es va fent paulatinament, fins que al final acaba sent, vull dir, pot allargar 10 anys, un canvi.
Home, sí, que aquest canvi relleu...
No, és el que dic, no és el mateix una persona, no sé, funcionari, així que avui plego i demà entro una altra. Aquí costa molt plegar. I més tinguent-hi familiars dintre.
Per tant, si mirem d'aquí 20-30 anys en endavant, potser no canvia tant l'aspecte de les fàbriques,
no ho sé,
empreses d'anxoveres de l'Escala.
Fa uns 20 anys va haver-hi com una mica de canvis, vull dir, canvis per introducció d'empreses noves que venien del Cantàbric, que assumien aquí, però ara sembla que la cosa està tranquil·la i mantinguda, i sembla que llargament poden durar uns quants anys encara amb el mateix tarannà i amb les mateixes persones.
I està sent bona temporada d'anxova o no, Rosa?
A veure, ja dic, d'anxova ha sigut molt bona temporada, i com sempre, d'allò, el peix que adquirim és cantàbric i mediterrani. Malauradament, com tots, no pot ser un quilòmetre zero, perquè ja de tots he sabut que les talles són les talles, el que ens arriba a nosaltres, el peix de fàbrica, ha de tenir una talla que l'hem d'adquirir, però l'espècie que adquirim és l'Engraulis engrassicolus, i ha sigut una molt bona temporada. Com sempre, el peix de campanya de la primavera ha entrat, i ha entrat molt bé.
És curiós, tot aquest tema del peix blau, de l'anxova, de per què no acaba de créixer. Tenim estudis científics, també, analitzant-ho, però ja és una tendència que ve de fa anys i que sembla que no s'acabi de recuperar.
Sí, hi ha qui diu que ha mutat, que el peix ha mutat, i que aquí, a aquesta zona, pues, ha quedat més curt. però clar, nosaltres no ho podem comprar.
Bé, tot i així sí que es treballa plenament aquí a l'escala i és anxova de l'escala.
És anxova de l'escala perquè l'anxova, vull dir, quan el peix neda no té una identitat, inclús la que es pescava aquí a l'escala o la que es venia aquí a l'escala podia haver estat nedant tirant a Roses o tirant a Sant Pere. Vull dir que el peix quan neda, neda. No? El que realment té el nom i d'allò és el procés, que és el que es fa aquí, des dels fenicis grecs i cap aquí.
Tota aquesta història que precisament en Lluís Roura la va explicar molt bé a l'acte del diumenge.
Va fer un molt bon discurs i va molt ben documentat, i a més de l'evolució, com han anat les fàbriques i com encara segueixen moltes de les fàbriques que van començar fa molts i molts anys.
M'agrada molt doncs veure que veieu aquest relleu generacional en positiu, que no haguem de patir per al futur, si més no pròxim, no? Mm-hmm. Per les empreses anxoveres de l'escala. Parlem una mica més d'aquesta jornada d'ahir, vam tenir grans protagonistes, i precisament es va parlar de l'anxova, com bé deies, com aquest producte únic, una tasca que vosaltres dueu a terme ja des de fa molts anys, promocionant-ho, però tinc com la sensació que cada cop més està més ben posicionada, que realment és un producte, en aquest cas escalenc, però també mirat a nivell de província de Girona, que cada cop té més valor. No sé si tu també ho veus de la mateixa manera.
És un repte que ens hem posat, suposo, entre tots. I a veure, jo recordo també quan l'anxova era un producte molt, molt desvalorat, un producte que era un menjar, vull dir, vulgar, sí. No? I que mica en mica doncs aquest es va anar introduint i va anar arribant també la cultura, o sigui, primer, perquè aquí a l'escala tothom tenia el seu barril i la seva anxova, i allò era autèntica anxova, que després va durar unes èpoques que quan la mateixa anxova es servia pràcticament a molta restauració, i d'allò es servia verda, no hi havia cultura. D'altres, jo recordo anècdotes de les quals hi havia gent que deia és que és molt salada, s'ha de dessalar. O d'altres que l'havien posat a la paella, tal qual.
O sigui, una cultura totalment,
la cultura, no hi havia una cultura, no? I això també va ser que el canviar també el sistema també de funcionament, no? De dir, no, és que no ho venem així d'allò, sinó que ho venem nosaltres mateixos, ho expliquem, fem una cultura, després també les xarxes, les webs, explicant com se neteja una anxova, com es fa, i clar, això ha anat, que l'anxova aquella que es menjaven els nostres avis i besavis d'allà del racó, que pues, s'hagi pogut tornar a consumir, i un cop se n'han adonat de realment el que és una anxova amb la seva aroma, amb el seu gust i amb totes les seves propietats, pues, realment s'ha valorat. I després també la restauració també ha fet molt, i aquí a l'escala també, com ho vaig dir, són els autèntics anfitrions, perquè la serveixen i la donen a conèixer a tot aquell, o sigui, i entre una cosa i l'altra ha fet que aquest poble s'hagi convertit en un destí turístic i gastronòmic.
I que quan es ve a l'escala s'han de provar les anxoves,
home,
és que no hi ha una altra.
Jo dic que no ha de venir ningú a l'escala i marxar sense un pot d'anxoves. I després el que són els escalencs, que també s'han sigut uns grans ambaixadors, vull dir, no hi ha un que hagi d'anar al metge o que hagi d'anar amb un sentit d'una obligació que tingui, i se'n va i se'n porta amb un pot d'anxoves a sota el braç.
I estem en una era en què tot està molt industrialitzat, amb molta tecnologia, clar, això segueix sent un procés amb ajuda, molt artesanal, tot, no?
Sí, sí.
I això jo crec que és el valor afegit que té també.
També, vull dir, clar, vull dir, és que hi ha vegades que hi ha algú que et diu, oh, és que són molt cares les anxoves, i li dius, vine i t'ho explicaré, tu compres el producte avui, pagues a la setmana, aquest producte el tens un any allà quiet, que es vagi madurant, que es vagi fent, i cada mes i cada dia van arribant les factures i va arribant tot, i quan el neteges i el vens i el poses a la venda, encara depèn de l'àrea que vagis o d'allò, trigues uns quants dies a cobrar-lo. Després, vine, aquest pot s'ha de netejar, s'ha de treure, i tot, espina, punt a punt. Diu, és que no hi ha màquines que ho facin, això. I diu, no, és que ja no la trobo tan cara. Després et diu,
ara ho entenc,
ara
no?
Ho entenc.
Si més no.
Després posi un oli de qualitat. Els preus que s'està posant tot, perquè els salaris, la seguretat social, tot tot va pujar en el llum, ja no en parlem.
Sí, no, millor no ens hi posem amb el tema llum, perquè...
Sí, ens posaríem nerviosos.
Sí, sí, a part, vulguis o no, també tota la pandèmia també ho ha perjudicat
també.
Tot.
Vull sí,
dir
sí.
Que estem en un punt una mica complicat.
Sí, sí, a més hem hagut de canviar també tots les instal·lacions perquè la gent tingui les seves distàncies, el seu... Clar. Clar, tot s'ha hagut d'anar adaptant, però dintre de tot, veient com hi ha molts sectors, vull dir, estem contents i agraïts a tot perquè la recuperació ha sigut molt bona i ràpida.
Fabra, que va fer les conclusions d'aquesta jornada, què es va dir en aquestes conclusions? Quines són les conclusions que vau treure d'aquesta jornada 5.0 de l'anxova?
Sí, sí, bueno, la primera i la més d'allò és que l'anxova és un producte únic, que el lloc ideal és l'Escala, i que el futur ja passa perquè el nostre producte, la nostra venda del nostre producte està valorada i estimada i que hem sigut nosaltres mateixos els que hi hem anat introduint aquest punt de que arribi a l'últim consumidor i que de fer-ne un producte ja no només d'allò, sinó que sigui un producte turístic i que no es concep l'Escala sense l'anxova ni l'escotxova sense l'Escala.
Home, doncs són unes bones conclusions, eh? Com bé deies, en aquestes jornades es va tractar des de diferents vessants. Era una jornada professional que crec que vau acabar amb un bon tastet marinat,
home, els germans Sabadia...
Fes-me dentetes, que a mi no m'hi van deixar anar, que estava aquí treballant i no m'hi van deixar anar.
Doncs sí, sí, va acabar la jornada i el germà Sabadí, un ens va fer unes tapes amb les barreges de productes des de tota la vida, que hi havia la... on hi havia una masvergínia... Bueno, és que com que està tot allà tan
sí,
barrejat,
sí, sí.
Anaves notant els gustos i ho estic recordant, però vull dir, ens va fer 4 tapes a veure quina era la més bona, vull dir, totes eren exquisides, i en Rafel ens els va acompanyar cada una amb uns vins únics, amb uns vins que, bueno, que es veu que no es troben al mercat, i bé, n'hi havia un que tenia més de 40 anys.
Sí.
I bé, la veritat és que molt ben conjuminat les dues, tant la tapa com el vi que s'hi acompanyava, i bé, pràcticament ens va servir de dinar, eh?
Per tant, el que dèiem, no?, el posar en valor també i aquest paper dels restauradors, sobretot.
També,
que ara
també,
tenim...
aquest maridatge, aquest valor que ens han posat, que dic, no, que són els que ens han anat fent de canal cap al primer destí que teníem l'Escala, que era un destí gastronòmic, però més amb altre tipus de peix, no amb l'anxova, i que ara l'anxova s'ha posicionat cap aquí.
I el que tenim en marxa és la ruta de l'etapa, encara,
sí,
eh?
Fins aquesta, fins al dia 12. Això també, escoltant suggeriments de molts restauradors que ens deien, és que el setembre és molt bon encara, que sí, que aquí ja hi ha festes, que si la botiga al carrer, que si la festa de la sal, que el setembre ja és bo de per si, però és que el 1 d'octubre, i bé, aquesta vegada, en comptes de finalitzar la ruta el dia de la festa, sinó tot just ha començat aquest cap de setmana i s'allargarà fins al 12.
Per tant, tenim moltes opcions.
Per anar trobant, hi ha 23, perquè també per qüestions de Procicat, que a l'hora d'apuntar-se la gent es havia d'apuntar a finals de juny o juliol, no sabíem també com aniria, i per als grups hi és molt entenedor que molts restaurants, per poder fer la ruta, no hagin de poder tenir la seva gent a esteure. I és molt entenedor que molts d'ells aquesta vegada o així hagin dit que no podia ser, perquè, és clar, les aglomeracions...
No.
Tot i que se n'han vistes aquest cap de setmana, clara, a dintre i així, clar, a l'hora d'apuntar-te tampoc sabies quin número podies, perquè això canvia cada setmana, ja
clar.
Ho sabeu.
Sí. Doncs bé, el que sí és que la tenim en marxa, aquesta ruta de l'etapa.
Sí.
Qui vulgui, doncs, pot gaudir-la fins al dia 12 amb
sí,
aquest
sí.
producte de qualitat fet aquí a l'Escala. I gràcies a aquests restauradors que els hi donen aquesta forma, també, aquestes maneres
sí,
de combinar-ho que fan...
Aquesta creativitat que ens estan posant aquí, vull dir, ha fet que puguis menjar l'anxova de mil maneres, sí, sí. Sí, ja no només és el pa amb tomata i anxova, ara. Hi ha mil maneres de menjar-la i molt bé.
Doncs Rosa, enhorabona per aquest nou càrrec, amb ganes de veure doncs, com evoluciona tot d'aquí en endavant i veient, doncs, bé, et deixen un gran relleu, eh? 20
sí,
anys
sí,
al capdavant
no,
ja et pots preparar,
espero
Rosa?
Espero estar a l'alçada d'en Martí i de tots aquests anys.
Doncs Rosa Usteng, nova presidenta de la Unió d'Antics Saladors d'Anxova de l'Escala, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta sort en aquesta nova etapa.
Moltes gràcies i vosaltres per convidar-me. Ja
doncs
ho
ja ho veieu, la Rosa, la nova presidenta calenta i aquesta festa de l'anxova que encara no ha acabat, que tenim la ruta de l'etapa que encara la podeu degustar i sempre tindreu aquestes anxoves de l'Escala disponibles per a vosaltres.
L'actualitat de l'Escala al teu abast. El més calent és a l'Aigüera.
I ara anem a veure què ens demana Canal 10 Empordà. No, no, què ens demana, què ens ofereix, què és el que podreu veure avui? Doncs ens ho explica la Maria Negra. Endavant.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Molt bones. Avui dimarts, el dia més polític de la setmana. Iniciem el dia, igual que sempre, a les 7 al Next Matí i a les 9, remissió del fet a mida. Tot seguit, el 10 Notícies i l'Esports 10. A 2:45 arriba la plaça política de Ràdio L'Escala, en directe per la tele i també pel Facebook Live de Canal 10 Empordà. Un espai on hi podeu participar deixant els vostres comentaris. Un programa que podreu seguir en diferit a les 11 de la nit. Cada tarda, a 2:45, fet a mida, i tot seguit, al Connecticut.cat. A les 8, la Casa de la Vila, l'espai polític de Canal 10 Empordà. Aquesta setmana donarem protagonisme a una de les àrees polítiques de l'equip de govern. Parlarem amb Marta Rodeja, regidora de Promoció Econòmica i Turística, Comerç, Comunicació i Noves Tecnologies. Un espai on el ple de dilluns tindrà protagonisme, igual que el POUM i també la temporada d'estiu. Tot seguit, l'informatiu de Canal 10 Empordà, seguit de Vinum, l'Aldia Comarques de Girona, edició vespre, com dèiem, a les 11 a la plaça, i tanquem amb La Porteria, un programa presentat per Pitu Abril.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Negra. Ara sí, ja ho tenim tot en marxa. I ara és moment que són... Mira, passa un minutet ara mateix de 11:45 del migdia i és moment de viatjar cap al camp. Ja sabeu que sempre ens agrada descobrir quines són aquestes fruites i verdures de temporada i que tenim doncs tot un expert que ens acompanya a conèixer-ho. És el que farem tot seguit parlant precisament amb en Pere Puigbert després d'aquesta promoció.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. Vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva!
Temps de Terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
Doncs ara sí, ens n'anem cap al camp i saludem en Pere Puigbert. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Com estem?
Doncs bé, com el temps, no? Ara està bé.
Precisament hem tingut una mica de pluja, que ja convenia també.
Sí, convenia molt, ha sigut molt, molt minsa, però 10 litres són 10 litres i tot ajuda, si res més no, perquè ara els pagesos podran sembrar i començar a preparar la terra, perquè quan hi ha tanta sequera no hi ha maneres de clavar cap eina i així és com a mínim es podrà començar a preparar per fer la sembra d'hivern.
Doncs així, bones notícies. Esperem també que plogui una mica més, no? Que ho acabi de remullar tot
sí.
Una mica.
No, no, això serà... Ens han dit un mes d'octubre plujós, però de moment aquesta setmana que ve no anuncien. I bé, s'ha de veure com evolucionarà el temps si canvien. Però ja ho saps tu, Cristina, que a l'Empordà no plou mai bé fins que venen en llevantades, que per altra banda també fan mal a les nostres platges, però és cert, aquí, si no és de llevant, difícilment plou gaire, perquè quan arriben les pluges de l'oest, arriben ben desgastades, acaben de deixar-ho al Pirineu i a la part oest de Catalunya, però aquí molt difícil que plogui. On haver-hi muntanyes, les planes els hi costa molt.
I avui, Pere, deies que volíem parlar de mandarines, i és que ja estan arribant.
Sí, de fet, fa uns dies que han arribat. Jo el que vull dir que la gent no es confongui, i si es confon, que sàpiga el que ha de saber, que les mandarines que veieu en aquests moments estan barrejades, les d'aquí, amb les de l'hemisferi sud. Per què? Perquè en l'hemisferi sud fins ara n'hi havia de molt bones, i llavors, esclar, la gent, els amants de la mandarina, demanaven mandarines, i els importadors el que fan és portar mandarines. I com que aquí encara no n'hi havien de bones, doncs en portaven de fora. Què passa? Ara estan convivint les que comencen d'aquí amb les de fora. Les de fora potser són de més qualitat, però estan cansades. Cansades vull dir que ja no tenen el gust, la frescor que pot tenir una mandarina d'aquí. I les mandarines d'aquí no són les millors varietats, però són fresques. I, per tant, vull que ho sàpiguen, no? Les de fora els diferenciareu perquè seran molt boniques, molt boniques, molt atronjades, molt... i les d'aquí són una mica verdoses, per dintre ja són taronges, però són les primeres varietats que arriben. Només he volgut fer un tast perquè sabeu que a partir d'ara sí que hi haurà mandarines bones.
Clar, perquè la mandarina, en teoria, és una fruita d'hivern? És considerada fruita d'hivern?
Sí, és considerada fruita d'hivern, però que arriba a la tardor. Perquè, com que la península ibèrica tot es pot cultivar mandarines, fins i tot aquí, tot i aquí és una mica arriscat pel fred, però, és a dir, tot el que sigui al sud de la península Ibèria, Huelva, Andalusia, tot això, ara és un lloc que ja hi ha molts camps de mandariners, les primeres varietats que es cullen són el que se'n diuen mandarines, és a dir, que no són les clementines que vindran més tard, que és una varietat de mandarina, però aquestes són les mandarines, diríem, antigues, les que hi havien abans, que se'n diuen clausellines, que és una mandarina que té un gust una mica diferent de la que és la clementina. Podríem dir que de mandarines i clementines és com una evolució. La mandarina va ser primer i llavors va evolucionar cap una d'altra de millor que va ser la clementina.
Per tant, ara arriba aquesta espècie i arribarà després les altres, eh?
Sí, exactament. La mandarina el que té, diferent, quan és madura, és molt bona, però té la pell interior, una mica més dura. I, per tant, el que passa és que no te la pots empassar tan fàcilment com una mandarina clementina. Per tant, ara n'hi ha de més modernes, com una que va sortir fa uns anys, que es diu Okitsu, que és com una clausellina millorada dintre de la mateixa gamma. I una cosa molt curiosa, que si ens dona temps us explicaré, les mandarines en aquest temps en l'arbre són de color verd. Per tant, són de color verd i no són atractives a la vista. Llavors, alguns espavilats el que van fer es van inventar un tractament que per fer agafar color a la pell de la mandarina, que se'n diu desverditzar. Desverditzar vol dir que en la mandarina, dintre cambres frigorífiques, els hi posen fred i calor, perquè s'imita el dia i la nit. I això, el que dura tot un dia i tota una nit, que necessita el seu temps per agafar color, ho fan amb hores. Clar, llavors aquella fruita l'enganyen i agafa el color artificial, però agafa el seu color. Per tant, madura d'una manera accelerada, els sucres no els guanya, el gust no el guanya, més aviat perd, però la vista sí que la guanya. Per tant, jo sóc contrari a aquesta tècnica, tot i que es fa a molts supermercats, la van demanar per tenir color i per vendre més, però el que fa és que tens la mandarina més bonica, però no més bona, més aviat més dolenta,
per
que
tant,
si la compressis verda, acabada, d'agafar de l'arbre, saps?
Doncs no té molt sentit això, Pere, perquè dius, t'estàs menjant un producte que no serà tan bo.
Sí, té sentit tonto de que la gent comprem per la vista. I per tant, si la gent no està informada, la gent no sap que aquest color l'ha estat fet artificialment, i et diré més, abans ara no es fa tant, se li afegia un gas, que es diu el gas carburo, que llavors també accelerava aquesta coloració de la mandarina. I per tant, jo m'agrada les coses naturals, prefereixo una mandarina de color verd amb el seu gust natural, que pas una mandarina verda feta tornar taronja, però que en aquest procés ha perdut part del seu gust autèntic i ha quedat una mica amb aquell gust, jo diria, medicinat, aquell gust artificial. Mm.
Per tant, quan veiem mandarines verdes al súper, bones són?
És que sí, sí, són bones. No podem dir que seran bones com d'aquí 15 dies, 3 setmanes, però ja es poden menjar. No us faci angúnia de que no els podeu provar perquè siguin així verdes i que siguin com una llima o com una llimona verda.
I fins quan s'allarga la temporada de mandarines? En el tió els hi donem, eh? Fins a Nadal segur.
Sí. La mandarina s'allarga ben bé fins a l'entrat al mes de març, imagina't.
Val.
Perquè hi ha varietats, va vinguent en varietats, igual que passen tota la fruita, primerenques, que són les que arriben ara al mercat, de plena temporada, que és la més bona que hi ha, que ja en parlarem més endavant, un dia farem un monogràfic de la Clementina.
Val.
I llavors les últimes, que són varietats Fortuna, Nadorcot, són varietats tardanes.
I precisament de la mandarina n'hem de destacar la vitamina C, Pere, que és molt i molt
sí,
bona,
home,
per la salut.
Jo sempre ho dic, totes les fruites i verdures, no perquè nosaltres en manguem, sinó que són molt, molt, molt saludables. Tenim sort de vendre, entre altres coses, una de les millors coses que hi ha, que avui dia, que és la fruita i verdura, perquè ens ajuda molt a tenir una alimentació sana i saludable. Consumir cada dia fruita, i si no pots tot fruita barrejar-ho amb verdures, és fantàstic per la nostra salut. I avui dia és important tenir les defenses ben carregades.
I tant. I a la mandarina li veiem aquesta pell dura. No sé si això fa que sigui una fruita més resistent que d'altres o si també és una de bastant vulnerable.
És molt vulnerable als excessos de pluja.
Val.
Quan jo vaig dir ara una cosa que és una mica hortera de pagès, no? Però els valencians diuen que quan plou, al principi que plou, si plou massa, les mandarines queden pixades. Diuen això, diuen pixades perquè el gust de dintre ja no és tan bo. Però quan plou molt, diuen, queden cagaes. Vol dir que queden, ja no són bones comercialment, saps? Massa pluja és l'única cosa que pot espatllar les mandarines. Però, sortosament, com que es fan en llocs que ja no hi plou massa, doncs normalment són bones, són mandarines bones.
I aquí a l'Empordà és molt terra de mandarines o no?
No és gens terra de mandarines, però se n'hi podrien cultivar, però estan a la mercè del fred. I com que si fa molt fred quedarien gelades, millor que sigui de les Terres de l'Ebre cap en avall.
Val. Ah, no, cada zona té el seu, Pere? Això sí que no, meteorològicament no hi podem fer res, eh?
Exactament. Aquí jo diria que amb fruita és terra de raïms, és terra de pomes, és terra, si tu m'apures, també de préssecs, no tant com a altres zones, és terra de cireres, és terra de figues, però de taronges i mandarines en tenim, però no diríem que és el millor lloc.
Val. Doncs bé, però sí que ens les podem menjar molt a gust, que sapigueu que ara estan barrejades amb aquestes doncs, que s'importen cap aquí, amb aquestes primerenques que ja arriben. I no sé, a primera vista, no sé si s'ha de ser molt expert per saber diferenciar quina és quina.
Sí, el que deia al principi, que la de fora és molt bonica de pell, és com si diríem una mandarina d'aquí del mes de desembre, I les d'aquí són, tenen una mica de color verd a la pell.
Val. Per tant, així les no podem començar a distingir.
Tan boniques. Que la gent ho sàpiga, no? Les de fora ja fins ara eren bones quan no n'hi havia aquí, però si n'hi ha aquí jo ja els atrec de les nostres botigues i ja ens dedicarem a vendre mandarines del país, que és el que toca.
Doncs clar que sí, fer aquest producte de proximitat que tant ens agrada, que tant a l'ordre del dia està i que tants beneficis ens porta, també, aquest producte de quilòmetre zero. Pere Puigverd, com sempre, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest dimarts i ens retrobem la setmana que ve, que no sé si saps de què voldràs parlar-me.
La setmana que ve, si vols, parlarem d'alguna verdura.
Va.
Que us agradi. Ja en parlarem tu i jo. A vegades m'agrada que els conductors del programa també s'inspirin i diguin, mira, m'agradaria que parlessis d'això. Com que jo em va bé tot, doncs m'adapto a, al, que,